Bon dia, què tal esteu? Benvinguts de nou als 5 minuts més al programa que una vegada més, un dia més, avui dilluns 4 de maig del 2026, després d'aquest pont llarg de maig, repassem tota l'actualitat de la comarca de la Garrotxa i del Ripollès, un dia on ens llevem amb temperatures un pèl més altes, 3 graus a Vall de Núria, en tenim 7 a Das, 9 a Ripoll, 10 a Sant Pau de Segúries i a Camprodon, 11 graus a Olot, a la Vall d'en Bas, a les Preses, a Mieres, a Santa Pau, també a Montagut, 12 a Besalú, a Castellfollit de la Roca, 13 graus a Banyoles, 15 a Girona i a Figueres i 16 graus a Roses. I pel que fa a la previsió del temps, comencem la setmana amb baixes pressions sobre Catalunya, reforçades per la part activa d'un solc d'aire fred per les capes altes atmosfèriques. A la tarda la temperatura baixarà cap a uns 22 o 24 graus. Al Pirineu torna l'hivern a cotes elevades i pot nevar uns 2.000-2.200 metres. Esperem, per tant, una nova jornada de xàfecs i tempestes més fortes entre la tarda i la nit. Al migdia la calor farà créixer nuvolades al llarg del Pirineu, prepirineu i prelitoral, que derivaran en ruixats i tempestes que s'aniran desplaçant amb rapidesa de sud-oest cap a nord-est. Hi ha possibilitat de pedra o calamar-se. Dilluns tindrem, per tant, més influència del vent del sud i sud-oest i això farà repuntar lleugerament la temperatura en molts casos. Màximes en general entre aquests 18 i 22 graus. D'entrada, a primera hora del dia ja es registraran valors una mica superiors als de diumenge, en general, sobretot per l'interior de les comarques de Girona. Ara sí, titulars de la jornada.
Garrotxa Activa us ofereix els titulars de la jornada.
L'Ajuntament de la Vall d'en Bas demana a la Generalitat que si s'acaba fent la variant i la depuradora de l'Alt Fluvià ha d'anar al polígon de la Serra, que alineïn les obres. L'alcaldessa Magda Roca diu que cal minimitzar l'impacte i l'afectació per la vall, que veu com dos projectes importants estan a la línia de sortida per començar a executar-los sobre el terreny. Això sí, de moment, sense cap data clara.
Tenim molt clar, i això també ho vam demanar quan vam anar a territori, que no s'hi val a rebentar la vall dues vegades. O sigui, si hem de fer tota una canalització per una depuradora, que a més tornarem a salvar, no?, el poble veí, com qui diu, ningú l'ha volgut a casa seu, l'hem hagut de tornar a assumir nosaltres com a municipi, tenim molt clar, doncs, que aquesta canalització que ha de travessar tota la vall no cal que ens la rebentin dues vegades un cop s'hagi fet la variant i tornar-hi. Per tant, volem que vagi l'obra alineada a les obres de la variant, si es fa.
I el grup de 50 persones que ocupen des de fa mesos i de forma il·legal habitatges de la Farga de Bevier han iniciat una campanya de micromecenatge per finançar obres de millora dels pisos i alhora utilitzar els fons per regularitzar la seva situació, ja que es defineixen com a persones transmigrants en procés de regularització. De moment han aconseguit recollir més de 2.300 euros. N'ampliarem més informació el dia que també es notícia que la Fundació MAPI i la Fundació Tutelar del Ripollès han realitzat una xerrada sobre les actuals mesures de suport en l'àmbit de la capacitat jurídica per a persones amb discapacitat. Una vintena de persones han assistit a l'acte que s'ha dut a terme a la sala Abat Sant Just de Ripoll. Una de les responsables de l'àrea jurídica de la Fundació Tutela és Maria Dolors Vilalta.
Un punt fonamental és, doncs, que no es modifica la capacitat de ningú, sinó que es manté la capacitat jurídica de tothom malgrat puguin tenir una discapacitat, i és, doncs, explicar-los que hi ha una única figura, que és la figura d'assistència, que tant pot ser en funcions representatives com no, i que és la que tenim actualment vigent.
I el pont de l'1 de maig omple l'ocupació a la ciutat d'Olot, a més la cursa de la Moixina, que ha comptat amb més de 300 persones que han gaudit del paisatge primaveral de la Fageda, ha estat una també de les novetats, igual que la plaça Major, que ha acollit jocs gegants, unes 40 instal·lacions de jocs de fusta manuals a càrrec de l'UDI Espai per a totes les edats i famílies. La regidora de Comerç, Turisme i Promoció de l'Ajuntament d'Olot és Gemma Canalies.
Per tant, molt bona resposta comercial i, a més, molt bona resposta de totes les activitats que s'han ofert en aquest cas. També molt bona participació d'expositors i entitats en aquesta fira. Sí que en aquest cas sí que valorem positivament el fet de que el divendres, l'1 de maig, hagis caigut en un divendres. En aquest cas, per tant, les persones han pogut allargar aquest pont i també en aquest cas va molt acompanyat de que també hem tingut molt bona ocupació en els establiments.
I visita Balear per commemorar el Dia del Treballador a l'Espai Rusca d'Olot. La Fundació Baleària i Art també han vingut per aquest 1 de maig a reivindicar la feina feta per les dones amb una exposició fent analogia directa amb les formigues i tota la feina invisible que fan. S'han exposat diferents escultures de 100 artistes diferents, no només de les illes, sinó també d'arreu de l'estat espanyol. El membre d'art també és Francesc Ramis.
A Sant Avui, dia 1 de maig, dia de la festa del treball, és un homenatge a la dona treballadora i amb una simbologia a aquest animalet, que és la formiga, molt treballadora, molt organitzada, molt constant, com el treball d'una dona, i a vegades molt poc visibilitzat, i és visibilitzar el treball de tant de la dona com de les formigues, que tenen un treball molt, molt, molt constant i molt organitzat.
I s'ha celebrat el Dia de la Mare amb cultura, sardanes i poesia a la plaça Clarà. L'acte organitzat des del CID ha omplert la plaça amb mares i fills per recordar que el Dia de la Mare són tots els dies. La presidenta del Centre d'Iniciatives Turístiques és Adela Moya.
A veure, tot és cultura. Tot és cultura. És cultura les sardanes, és cultura les poesies que els nens de les escoles llegeixen, és cultura el Dia de la Mare, és cultura nostra, i tot el que sigui cultura nostra creiem que és val la pena reivindicar.
I l'Escola Salesians de Ripoll ha inaugurat l'exposició Artistes del Canvi al Museu Etnogràfic. La mostra recull els diversos projectes creats per l'alumnat del centre, juntament amb l'ajuda de 4 artistes locals per treballar els objectius de desenvolupament sostenible a través de l'art. L'exposició es podrà visitar fins al 24 de maig. La directora de l'Escola Salesians de Ripoll és Núria Moret.
És un cúmul de diferents subprojectes, no?, que han anat treballant doncs els nens de l'escola, i que el seu objectiu al cap i a la fi ara és passar-lo a tota la ciutadania perquè tothom pugui veure que fent petites cosetes doncs tots podem transformar el món i tots podem canviar-lo i fer-lo millor.
I aquest cap de setmana ha estat la Festa Major de Montagut, un gran èxit on el poble s'ha omplert d'activitats per joves i grans. Una d'elles ha estat la del Vilatà de l'Any, un escape room que ha recorregut tot el poble. Els organitzadors són en Martí Porta i en Dante Iliarte.
És molt lúdica, les preguntes tenen relació amb el poble, poden anar per tot aquell, han d'anar caminant, així que també està interessant que surtin, que descobreixin tot, i a sobre quan tornen, doncs, bueno, poden fer diferents jocs, bastant lúdics en general.
I el viatge de la filosofia al bell mig de Ripoll ha arribat al final i ho ha fet parlant del present. Després de conèixer el pensament presocràtic, la mirada de Hume o de Nietzsche, Paula Tubert s'ha encarregat de la contemporaneïtat amb la filòsofa Marta Nussbaum. El cicle ha arribat al final després de 7 propostes. Des de l'Institut es mostren satisfets i emocionats amb la bona resposta que han tingut les 7 conferències. Escoltem a Jaume Weissmann, professor de filosofia.
La filosofia el que fa és formar persones que siguin autèntiques, perquè si pensem una mica, doncs actuem millor, som animals polítics millor, convivim millor, som més amables, i la qüestió és aquesta, formar persones. I formar persones, doncs, des d'un centre educatiu, que educació i formació és el que busquem.
I el Vicrec prepara un gran acte a finals d'aquest mes per celebrar els 25 anys. L'empresa aglutina del sector de la restauració farà diverses accions per commemorar una xifra rodona, ho explica el seu gerent Josep Maria Noguer.
En el marc de l'aniversari farem... Bueno, presentarem un vídeo corporatiu dels 25 anys, després vindran les autoritats, farem una petita xerrada, i vindrà la faràndula, el Tim, en Clam, el Porc i el Xai, i després vindrà en Mami Pipa a fer una mica d'actuació de música, acompanyat amb un pica-pica.
I en esports, nou èxit aconseguit pel Club Patinatge Artístic Olot, que guanya el Campionat Europeu de Patinatge Artístic. Les patinadores del Club Olotí han aconseguit una primera posició amb una puntuació de 42 en 25 punts. La capitana del grup de show gran del Club Patinatge Artístic Olot és Júlia Casadevall.
Doncs la veritat que el ball d'aquest europeu sí que potser hi han hagut petits errors, però vulguis o no, hem demostrat tot el treball que hi ha darrere, totes les hores que hi han dedicat, llavors creiem que ha sigut un molt bon ball i estem molt orgullosos del que vam fer en aquest campionat.
Més bones notícies, Olot guanya el València Mestalla i segella la permanència a segona federació. Roger Vidal, l'entrenador, feliç i alleugerat.
Molt feliços i contents, perquè l'esforç durant tot l'any ha estat molt gran, hem tingut diferents accidents durant l'any i hem arribat justos, però hem aconseguit l'objectiu. Tu ho has dit, tant felicitat com alliberament, arribar a l'última jornada depenent de tu, bueno, dona aquell punt de tranquil·litat de no haver de mirar altres resultats, però sí que la responsabilitat és molt gran, jugar a casa, vens de la setmana passada que també podies ja tancar objectiu i no ho aconsegueixes, sempre venen dubtes, no? I per sort l'equip ha estat molt bé, ha fet el que havia de fer.
I en futbol territorial, males notícies a Primera Catalana. La Sant Jaume Olot B, que certifica el seu descens de categoria, ara mateix ja no pot arribar a nivell de puntuació a aconseguir la permanència. La Bordó Tosca, que segueix fora dels llocs de descens. A Tercera Catalana, bones notícies per la Garrotxa, perquè el Club Esportiu Besalú aconsegueix convertir-se en campió d'aquest grup tercer de Tercera Catalana i ascendir a Segona Catalana. També tenim segona posició per al Sant Joanenc i tercera per al Camprodon, amb moltes probabilitats de play-off. A la part baixa tenim el Sant Pere Màrtir i les Preses, empatat de punts, amb el gol a baraix favorable per part dels del Pica, del Bac, i qui ja ha descendit és l'Escola de Futbol Garrotxa. Quarta Catalana, tenim notícies positives també del grup 3, perquè el Club Futbol Vall d'en Bas aconsegueix també l'ascens matemàtic de categoria, campió d'aquest grup tercer de Quarta Catalana després de l'empat del Castellfollit, que era el seu perseguidor al camp del filial de les Preses. I la Ribetana, a l'altre grup, mostra un molt bon nivell i s'emporta els 3 punts també contra el Sant Vicenç de Torelló, que van tercers a la classificació. L'entrenador de la Ribetana és Adam Morillas.
Sí, la sensació és molt bona, la veritat. I portem unes setmanes d'entrenament i de partits que molt bons, els resultats no acompanyaven, però avui hem demostrat que quan estem bé podem seguir competint. Llàstima que no arribarem a temps, però bueno, molt bones sensacions del partit avui. Hem dominat molt més bé la primera part, hem tingut més el tempo del partit, hem tingut més el domini, i a la segona part, suposo que a base del resultat amb el 3-0, hem sortit una miqueta més relaxats, ens han ficat el 3-1, i llavors hem hagut de reaccionar contra un equip que jugarà al playoff per pujar de categoria i que és el que fa que hem d'estar més atents quan encara que el resultat sigui un 3-0, no?
I acabem parlant de l'hoquei Olot, que acaba en l'últim sospir a la pista de l'Espanyol. Resultat final de 3-1, dos gols dels locals en els darrers segons de partit decanten un duel igualat. Els de Miqui Ràfols han competit contra el segon classificat de la Lliga i han mostrat un nivell intens des del primer fins al darrer minut.
Crec que hem competit molt bé. Una primera part igualada, penso que s'avancen amb un gol que ens hem queixat, perquè la pilota és una pilota alta d'ells i ens han pitat penal, que ens ha condicionat, però ens hem sabut refer bé i seguir treballant. La primera part ha estat més igualada, crec que la segona ha estat bastant per nosaltres.
Garrotxa Activa, l'assessoria d'Olot i la Garrotxa, especialitzada en temes fiscals, laborals i mercantils per a pimes, autònoms i particulars.
A més, som administradors de finques col·legiats i agents de la propietat immobiliària.
Si necessiteu un assessor, Garrotxa Activa és la millor opció.
Truca'ns al 972 27 51 12 o visita'ns a l'Avinguda Sant Jordi 166 d'Olot i sempre a garrotxaactiva.cat.
Garrotxa Activa, professionals al teu servei.
I ara sí, obrim ja la carpeta de temes, i és que ho dèiem en titulars. L'Ajuntament de la Vall d'en Bas demana a la Generalitat que, si s'acaba fent la variant i la depuradora de l'Alt Fluvià ha d'anar al polígon de la Serra, que alineïn les obres. L'alcaldessa Magda Roca diu que cal minimitzar l'impacte i l'afectació per la vall, que veu com dos projectes importants estan a la línia de sortida per començar a executar-los sobre el terreny. Això sí, de moment, sense cap data clara. Gerard Puigdemont.
Fa anys que hi ha plantejada la idea de construir la depuradora de l'Alt Fluvià, que ha de donar servei als municipis de les Preses i la Vall d'en Bas. Des de fa un temps sembla clar que la ubicació serà el polígon de la Serra, a la Vall d'en Bas. Des de l'Ajuntament, però, demanen a la Generalitat qui ha d'assumir i executar el projecte, que plantegi bé com i quan la farà. Magda Roca és l'alcaldessa.
Tenim molt clar, i això també ho vam demanar quan vam anar a territori, que no s'hi val a rebentar la vall dues vegades. O sigui, si hem de fer tota una canalització per una depuradora, que a més tornem a salvar, no?, el poble veí, com qui diu, ningú l'ha volgut a casa seu, l'hem hagut de tornar a assumir nosaltres com a municipi. Tenim molt clar, doncs, que aquesta canalització que ha de travessar tota la vall no cal que ens la rebentin dues vegades un cop s'hagi fet la variant i tornar-hi. Per tant, volem que vagi l'obra alineada a les obres de la variant, si es fa.
Els dos ajuntaments fa temps que mantenen reunions tant a nivell comarcal com també amb l'Agència Catalana de l'Aigua, qui ha de pautar com ha de ser la depuradora. L'alcaldessa de la Vall d'en Bas assegura que els dos ajuntaments implicats estan amatents a les novetats i a informar-se sobre les noves decisions que va prenent el govern català en relació a aquesta qüestió. Pròximament es trobaran de nou.
Ens tornarem a quedar perquè ells ja han fet la reunió directament amb l'ACA i que ens explicarà els últims avenços que hem tingut amb aquest tema.
Des de l'Ajuntament d'Olot fa temps que reclamen que es faci aquesta depuradora, donat que actualment l'aigua de les preses i la vall d'en Bas la recull la capital garrotxina. En aquest sentit, en més d'una ocasió, des de l'Ajuntament d'Olot s'ha demanat celeritat i que es desencalli una depuradora de la qual fa anys que se'n parla.
Florenci Cos, aigua, clima i gas. Volem que estiguis bé a casa tot l'any. Som especialistes en descalcificadors, sistemes d'osmosi i en la nova tecnologia de mineralització d'aigua. Instal·lem equips de climatització domèstica amb la millor eficiència i rendiment. Portem el gas fins a la teva caldera. També treballem per hoteleria i restauració. Florenci Cos, aigua, clima i gas. Per fer-te la vida més còmoda.
Més notícies. El grup de 50 persones que ocupen des de fa mesos i de forma il·legal habitatges de la Farga de Bevier han iniciat una campanya de micromecenatge per finançar obres de millora dels pisos i alhora utilitzar els fons per regularitzar la seva situació, ja que es defineixen com a persones transmigrants en procés de regularització. De moment han aconseguit recaptar més de 2.300 euros. Paula Sayagó.
La cinquantena de persones trans que ocupen il·legalment els habitatges de la Farga de Bevier han obert una campanya de micromecenatge per finançar la compra de plaques solars i l'arranjament de la casa on viuen. El grup es defineix com a conjunt de persones transmigrants en procés de regularització i expliquen que intenten construir un lloc on viure lluny del seu municipi d'origen. Aquest lloc és una casa de la Farga que no disposa de les condicions mínimes per habitar-hi, és a dir, no té sostre, ni aigua potable, ni electricitat. La campanya va dirigida a millorar aquestes condicions, segons informen. Els objectius són reparar el teulat, ja que plou dins de la casa provocant humitat, fred, fongs i pneumònia, crear una instal·lació elèctrica amb plaques solars i bateries i construir un sistema per tenir aigua a la casa. A més, també volen utilitzar els fons per regularitzar la seva situació i per això els usaran per contractar advocats. De moment, el grup ja ha recaptat gairebé 2.300 euros. La propietat dels habitatges i del nucli, la Farga de Bevier S.A., declina fer declaracions sobre l'assumpte mentre estigui judicialitzat.
Gràcies, Paula. I la Fundació MAP i la Fundació Tutelada del Ripollès han realitzat una xerrada sobre les actuals mesures de suport en l'àmbit de la capacitat jurídica per a persones amb discapacitat. Una vintena de persones han assistit a l'acte que s'ha dut a terme a la sala Abat Sant Just de Ripoll. Marc Roura.
La xerrada impartida per Maria Dolors Vilalta i Marta López de la Fundació Tutelada del Ripollès i amb la col·laboració de la Fundació MAP ha servit per explicar els canvis de normativa i posar de manifest les tasques de divulgació sobre les mesures de suport en l'exercici i de la capacitat jurídica per a persones amb discapacitat. N'ha parlat la responsable de l'àrea jurídica de la Fundació Tutelada del Ripollès, Maria Dolors Vilalta.
Un punt fonamental és doncs, que no es modifica la capacitat de ningú, sinó que es manté la capacitat jurídica de tothom malgrat puguin tenir una discapacitat, i és doncs, explicar-los que hi ha una única figura, que és la figura d'assistència, que tant pot ser en funcions representatives com no, i que és la que tenim actualment vigent.
Les conferenciants també han explicat què suposen aquests canvis i com poden ajudar des de la Fundació Tutelar en l'àmbit de suport. Escoltem la coordinadora de la Fundació Tutelar, Marta López.
A nivell de les persones, aquesta modificació del Codi Civil el que fa és adaptar les mesures de suport jurídiques, o sigui, l'eina jurídica per protegir les persones en funció de la capacitat i necessitat que cada persona tingui. Llavors, es poden donar suport a diferents àrees de la persona, es pot representar o no, tot en funció també de la situació personal de cada individu.
I també doncs, per les famílies, orientar-les de quina manera doncs, poden ajudar en el familiar que tingui una discapacitat i fins que quines limitacions té en funció de la nova llei.
Des de la Fundació també han informat que hi ha un nou procés de modificació normativa a tràmit i que aquesta figura podria tornar a patir canvis.
Gràcies, Marc. I el pont de l'1 de maig ha estat un cap de setmana rodó, també per la Fira Multisectorial, on els carrers d'Olot s'han omplert de visitants i paradetes, a més d'activitats com tallers de plantes, castellers i exposicions, i també tallers de bonsais, com per exemple l'estat de l'Hospici. La regidora de Comerç, Turisme i Promoció de la Ciutat, Gemma Canalies, destaca l'èxit i agraeix que tot hagi acompanyat.
Per tant, molt bona resposta comercial i, a més, molt bona resposta de totes les activitats que s'han
gran oferta en aquest cas. També molt bona participació d'expositors i entitats en aquesta fira. Sí que en aquest cas sí que valorem positivament el fet de que el divendres, l'1 de maig, hagis caigut en un divendres. En aquest cas, per tant, les persones han pogut allargar aquest pont i també en aquest cas va molt acompanyat de que també han tingut molt bona ocupació en els establiments.
De fet, el centre de la ciutat ha estat l'únic indret on han arribat milers de persones. La cursa de la Moixina ha fet 13 anys i més de 300 persones s'hi han sumat. El regidor d'Esports de la ciutat, Aniol Sellabona, creu que és una cursa que anima a molta gent a gaudir del patrimoni natural que tenim a la ciutat.
Molta gent habitual de les curses, gent de la que entrena de manera regular a la nostra ciutat, idea de l'atletisme, però també és una cursa que crida l'atenció a moltes persones, que és a vegades l'única cursa que fan a l'any, i per tant doncs, també els engresquem a que facin esport, activitat física, i que millor que fer-ho en els paratges de la Moixina, de la Fageda, que estan fantàstics, radiants, i
doncs,
segur que la podran gaudir molt.
Doncs gran èxit d'ocupació que ha tingut la ciutat d'Olot en aquest pont llarg de l'1 de maig, que s'ha dut a terme la fira multisectorial també com cada any de l'1 de maig. Parlem ara en l'àmbit esportiu de bones notícies, perquè el Club Patinatge Artístic Olot ha aconseguit tornar-se a convertir en campió d'Europa. I és que el Club Patinatge Artístic Olot consolida de nou el títol europeu. Les patinadores d'Esther Fàbrega i Ricard Planiol han actuat a les 10 i 10 a Itàlia aquest dissabte, on s'ha celebrat aquest campionat europeu de patinatge de grups de showgran, justament tancant amb el seu ball la categoria de grups grans. Les garrotxines han tornat a posar sobre la pista la proposta Estic enganxat, a punt de ser una actuació perfecta. Per això el jurat els ha atorgat una puntuació de 42 en 25 punts, que les ha situat en primera posició. La capitana del grup de showgran del Club Patinatge Artístic Olot, Júlia Casadevall, tot i això es mostrava crítica amb el ball.
Doncs la veritat que el ball d'aquest europeu sí que potser hi han hagut petits errors, però vulguis o no, hem demostrat tot el treball que hi ha darrere, totes les hores que hi han dedicat, llavors creiem que ha sigut un molt bon ball i estem molt orgullosos del que vam fer en aquest campionat.
Amb 42 en 25 punts, Olot s'ha convertit en campió d'Europa. Segona posició per l'equip italià Royal Eagles, que ha quedat segon amb 39 en 55, i ha tancat el podi el Club Patinatge Artístic Tona amb 36 en 21 punts.
Doncs sí que hem pogut veure doncs, que durant la temporada ha anat molt bé, que tots els resultats han sigut doncs, òptims, per dir-ho d'una manera, i a l'europeu sí que és veritat que hi havia els italians que s'incorporaven a la competició i sí que potser estaven una miqueta més nerviosos en aquest sentit per veure com serien aquests balls i com els puntuarien, i la veritat és que doncs, ha sigut un resultat molt bo igualment i ja veurem el Mundial a veure què acaba passant, però sí que és veritat que seguim tenint una diferència molt gran amb l'anterior, llavors podem anar tranquil·les però sense relaxar-nos.
De moment les patinadores porten un seguit de premis impressionant, han guanyat el campionat gironí, el català, l'estatal i l'europeu, tots els que han participat, una coreografia impactant i única que fa que aquest premi sigui la recompensa de setmanes d'esforç de les olotines. I en esports també l'Olot guanya la València Mestalla i segella la permanència a segona federació. David Planella.
La Unió Esportiva Olot jugarà a segona federació per tercera temporada consecutiva. L'equip va certificar la permanència en una matinal rodona a l'estadi municipal amb més de 1.500 espectadors a la graderia. Els olotins depenien de si mateixos i no van fallar a casa contra el València Mestalla, qui van guanyar per 2-0. El tècnic Roger Vidal se sentia feliç i alleujat després del partit.
Molt feliços i contents, perquè l'esforç durant tot l'any ha estat molt gran, diferents accidents durant l'any i hem arribat justos, però hem aconseguit l'objectiu. Tu m'has dit, tant felicitat com alliberament, arribar a l'última jornada depenent de tu, dona aquell punt de tranquil·litat de no haver de mirar altres resultats, però sí que la responsabilitat és molt gran. Jugar a casa, vens de la setmana passada, que també podies ja tancar objectiu i no ho aconsegueixes, sempre venen dubtes, no? I per sort l'equip ha estat molt bé, ha fet el que havia de fer.
L'Olot va anar per feina i al minut 6 ja guanyava. Pau Salvans va començar i va acabar la jugada, que es va convertir en l'1-0. L'extrem va conduir un contraatac per l'eix de l'atac, va assistir a Rubén Henry a dins l'àrea i va aprofitar el refús del xut del davanter badaloní per superar Raúl Jiménez. El gol va donar molta tranquil·litat al conjunt olotí.
Clar, avui amb jornades com avui, on tots són nervis, on tothom s'està jugant la temporada vinent doncs, ens ha alliberat i ha fet que després no hagis de córrer tant riscos a nivell defensiu, pots estar ordenat, pots sortir a la contra, t'ajuda molt.
L'1-0 va ser clau perquè va permetre a l'Olot no patir més del compte en una jornada en què els resultats s'anaven movent i no eren especialment favorables. De fet, durant gran part de la segona meitat, l'Olot estava al límit de caure al play-out. Un gol del Mestalla li hauria fet entrar, però els de Roger Vidal es van defensar a consciència i, sobretot, van trobar el 2-0. El gol definitiu el va marcar Nuham Arong, ben situat al segon pal, per empènyer al fons de la xarxa una pilota procedent d'un xut de Robert Costa. Amb aquesta victòria, l'Olot acaba la Lliga en la 12a posició amb 42 punts, els mateixos que ha sumat el Castelló B, que ha acabat en el lloc de play-out. Això vol dir que evitar la promoció de permanència s'ha decidit per gol a Beraix. Roger Vidal reconeix que aquesta temporada s'ha patit més del compte.
Per petits detalls hi ha forces punts que se'ns han escapat i ens hauria agradat a tots no haver de patir tant. No? Hi ha dos partits que crec que hem fallat, que crec que no hem estat al nivell, dos únics partits que penso que Porreres allà, Torrent a casa i Porreres que haguessin pogut, al final amb els 3 punts del Torrent a casa, no? És molt fàcil ara fer aquests números, però amb aquells 3 punts que donaves guanyant 2-0, 1-0 a falta de 15 minuts, ja ho haguéssim tancat abans.
L'Olot se salva, el Castelló B jugarà el play-out i qui ha baixat directament a tercera ha estat l'Eivissa amb 2 punts menys que els olotins. Qui també s'ha salvat, com l'Olot, ha estat el Barbastre amb un punt més. A la part alta de la taula, el Barça Atlètic es va quedar fora d'una promoció d'ascens que jugaran l'Atlètic Balear segon, el Poblense tercer, el Reus quart i l'Alcoià cinquè, i el Sant Andreu, campió ja des de la setmana passada, és qui puja directament a Primera Federació.
Cada acció compta. Quan esculls sostenibilitat, transformes. A Daife, cuidem el planeta mentre cuidem els teus productes. Som experts en embalatge sostenible. Tenim nova certificació d'inscripció al Registre de Petjada de Carboni del Ministeri. Amb nosaltres, reduiràs l'impacte ambiental i construirem un futur més net i verd. Escull responsabilitat. Escull consciència. Escull Daife. Daife. Embalatge responsable. Futur sostenible.
Cada persona té capacitats, ritmes i necessitats diferents. Per això, a La Fageda, treballem amb itineraris personalitzats que combinen formació, oportunitats laborals i socials i un acompanyament continuat al llarg de la vida. El 5 i el 8 de maig hem organitzat una jornada informativa perquè vinguis a veure les nostres instal·lacions, conèixer com treballem i les oportunitats laborals i formatives que oferim a les persones amb discapacitat intel·lectual o problemes de salut mental de la Garrotxa. Vine a les jornades informatives de La Fageda. Pots escollir dimarts 5 de maig a les 6 de la tarda o divendres 8 de maig a les 4 de la tarda. Reserva la teva plaça al 972 68 10 10. T'hi esperem.
Portes obertes de l'Escola d'Art d'Olot. Curs 26-27, dissabte 9 de maig, de 10 a 1. Si tens el títol d'ESO o estàs cursant quart curs d'ESO, l'Escola d'Art d'Olot t'ofereix 4 propostes formatives, batxillerat d'arts i 2 cicles formatius a grau mitjà, assistència al producte gràfic imprès i revestiments murals. Entra a escolaartolot.cat i omple el formulari.
Cop i Olot, la més gran superfície del món de l'oficina i l'escola de les nostres comarques. Autoservei de còpies i impressions en color i blanc i negre. Enquadernacions, plastificacions i confecció de segells de goma. Estem a la carretera de Riudaura 14, al 972 26 86 65 i a copiolot.com. Obert de 9 a 2 i de 5 a 8. Dissabtes de 10 a 2. Cop i Olot, més de 30 anys de servei tècnic a tot Catalunya.
Et consideres una persona dinàmica i emprenedora? Ara és el teu moment. Corissa Media Group busca comercials per Radio Olot, Olot Televisió i la revista Viu. Sou fixa més comissions, incorporació immediata. És indispensable tenir el carnet de conduir. Envia ara mateix el teu currículum o escriu-nos a recepcio.garrotxa@corissa.cat. Corissa Media Group busca comercials. Ara és el teu moment.
Són 8:45 del matí. L'Ajuntament de la Vall d'en Bas demana a la Generalitat que si s'acaba fent la variant i la depuradora de l'Alt Fluvià ha d'anar al polígon de la Serra, que alineïn les obres. Ho explica l'alcaldessa Magda Roca, que diu que cal minimitzar l'impacte i l'afectació per la vall, que veu com dos projectes importants estan a la línia de sortida per començar a executar-los sobre el terreny.
Garrotxa Activa us ofereix els titulars de la jornada.
Uns projectes que sí que estan a la línia de sortida, però de moment sense cap data clara.
Tenim molt clar, i això també ho vam demanar quan vam anar a territori, que no s'hi val a rebentar la vall dues vegades. O sigui, si hem de fer tota una canalització per una depuradora, que a més tornem a salvar, no?, el poble veí, com qui diu, ningú l'ha volgut a casa seu, l'hem hagut de tornar a assumir nosaltres com a municipi. Tenim molt clar, doncs, que aquesta canalització que ha de travessar tota la vall no cal que ens la rebentin dues vegades un cop s'hagi fet la variant i tornar-hi. Per tant, volem que vagi l'obra alineada a les obres de la variant, si es fa.
I el grup de 50 persones trans que ocupen des de fa mesos i de forma il·legal habitatges de la Farga de Bavier han iniciat una campanya de micromecenatge per finançar obres de millora dels pisos i alhora utilitzar els fons per regularitzar la seva situació, ja que es defineixen com a persones trans migrants en procés de regularització. Més notícies, la Fundació MAP i la Fundació Tutelada del Ripollès han realitzat una xerrada sobre les actuals mesures de suport en l'àmbit de la capacitat jurídica per a persones amb discapacitat. Una de les membres de l'àrea jurídica de la Fundació Tutelar és Maria Dolors Vilalta.
Un punt fonamental és, doncs, que no es modifica la capacitat de ningú, sinó que es manté la capacitat jurídica de tothom, malgrat puguin tenir una discapacitat, i és, doncs, explicar-los que hi ha una única figura, que és la figura d'assistència, que tant pot ser en funcions representatives com no, i que és la que tenim actualment vigent.
I gran èxit d'ocupació de la ciutat d'Olot a la fira de multisectorial de l'1 de maig en aquest pont llarg, que a més també s'ha dut a terme a la cursa de la Moixina, que ha comptat amb la participació de més de 300 persones. La regidora de Comerç, Turisme i Promoció de la ciutat, Gemma Canalies, destaca l'èxit i agraeix que tot hagi acompanyat.
Per tant, molt bona resposta comercial i a més, molt bona resposta de totes les activitats que s'han ofert en aquest cas. També molt bona participació d'expositors i entitats en aquesta fira. Sí que en aquest cas sí que valorem positivament el fet de que el divendres, l'1 de maig, hagis caigut en un divendres, en aquest cas, per tant, les persones han pogut allargar aquest pont i també, en aquest cas, va molt acompanyat de que també han tingut molt bona ocupació en els establiments.
I què repassarem a partir d'ara? Doncs moltes coses, i comencem parlant de la visita a Balear per commemorar el Dia del Treballador a l'Espai Rusca d'Olot. La Fundació Baleària i Art també han vingut per aquest 1 de maig a reivindicar la feina feta per les dones amb una exposició fent analogia directa amb les formigues i tota la feina invisible que fan. Se celebra el Dia de la Mare amb cultura, sardanes i poesia a la plaça Clarà, l'acte organitzat des del Centre d'Iniciatives Turístiques ha omplert la plaça amb mares i fills per recordar que el Dia de la Mare són tots els dies de l'any. L'Escola Salesians de Ripoll ha inaugurat l'exposició Artistes del Canvi al Museu Etnogràfic. La mostra recull els diversos projectes creats per l'alumnat del centre juntament amb l'ajuda de 4 artistes locals. I gran èxit també a la Festa Major de Montagut, que s'ha dut a terme aquest cap de setmana, on el poble s'ha omplert d'activitats per a joves i també per grans. Una d'elles ha estat la del Vilatà de l'Any, un escape room que ha recorregut tot el poble. També ho repassarem en aquest segon tram. El viatge de la filosofia al vell mig de Ripoll ha arribat al final i ho ha fet parlant de present. Després de conèixer el pensament presocràtic, la mirada de Hume o de Nietzsche, Paula Tubert s'ha encarregat de la contemporaneïtat amb la filòsofa Marta Nussbaum. Vicrec prepara un gran acte a finals d'aquest mes per celebrar els 25 anys. L'empresa lotina del sector de la restauració farà diverses accions per commemorar una xifra rodona. I en esports, ho dèiem, el CP Olot guanya el Campionat Europeu de Patinatge Artístic. Les patinadores del Club Olotí aconsegueixen la primera posició amb una puntuació de 42-25 punts. La capitana del CP Olot és Júlia Casadevall.
Doncs la veritat que el ball d'aquest europeu sí que potser hi ha hagut petits errors, però vulguis o no, hem demostrat tot el treball que hi ha darrere i totes les hores que hi hem dedicat. Llavors creiem que ha sigut un molt bon ball i estem molt orgullosos del que vam fer en aquest campionat.
I també en esports, l'Olot guanya el València Mestalla i segella la permanència segona federació, aconsegueix la permanència. També en futbol territorial descendeix l'Olot Sant Jaume, el Sant Jaume Olot B descendeix de categoria, descendeix a segona catalana, el Besalú que segueix de moment fora de la zona de descens, a tercera catalana puja el Besalú com a campió quan encara queden dues jornades per acabar la temporada, i a quarta catalana puja també a la Vall d'en Bas, que ha aconseguit l'ascens de categoria després d'aconseguir la victòria, i que el Castellfollit, el seu perseguidor, empatés al camp del filial de les Preses. A més, la Ribetana, en l'altre grup de quarta catalana, mostra un molt bon nivell i s'emporta els 3 punts contra el Sant Vicenç de Torelló. Tot i això, els ribetans són vuitens a la classificació, per tant, ho tenen més que complicat per entrar a la zona de playoff, per no dir impossible. I l'hoquei Olot cau en l'últim sospir a la pista de l'Espanyol. Els de Miqui Ràfols van competir de tu a tu contra un dels millors rivals de la categoria. Els de Miqui Ràfols, com dèiem, han competit contra el segon classificat de la Lliga i han mostrat un nivell intens des del primer fins al darrer minut. Això i moltes coses més que repassem a partir d'ara.
Garrotxa Activa, l'assessoria d'Olot i la Garrotxa, especialitzada en temes fiscals, laborals i mercantils per a pimes, autònoms i particulars.
A més, som administradors de finques col·legiats i agents de la propietat immobiliària.
Si necessiteu un assessor, Garrotxa Activa és la millor opció.
Truca'ns al 972 27 51 12 o visita'ns a l'Avinguda Sant Jordi 166 d'Olot i sempre a garrotxaactiva.cat.
Garrotxa Activa, professionals al teu servei.
I a Catalunya, Espanya i el món, Ábalos declara al Suprem en el tram final del judici de les mascaretes. La Fiscalia demana 24 anys de presó per a l'exministre de Transports, que haurà de respondre sobre les suposades comissions que hauria cobrat per l'adjudicació de contractes per comprar mascaretes. Un detingut per la mort violenta d'una dona en ple carrer Esplugues del Llobregat. La dona ha estat atacada amb arma blanca al carrer Joan Miró del barri de Finestrelles i la policia ha pogut localitzar l'agressor, que havia fugit. Més successos, un menor detingut per la mort violenta d'un home al barri del Raval de Barcelona. Els Mossos d'Esquadra s'han fet càrrec de la investigació, que es troba de moment sota secret d'actuacions. L'OPEP més apuja simbòlicament la producció de petroli en la primera reunió sense els Emirats Àrabs, els Estats Units i Rússia. Un dels països que signa l'acord són els grans beneficiats de la sacsejada al mercat de l'or negre pel bloqueig de l'estret d'Hormuz. Prorroguen 2 dies més la detenció dels 2 activistes de la flotilla retinguts per Israel. El palestino espanyol Saif Abu Keshek i el brasiler Tiago Ávila van ser arrestats dijous en aigües internacionals i han començat una vaga de fam. I 40 morts en 24 hores. Israel intensifica els atacs al sud del Líban, tot i l'alto al foc. L'exèrcit israelià justifica l'ofensiva per la lluita contra Hezbollah i emet un avís urgent a la població del sud del Líban perquè evacuï la regió més enllà de la zona de seguretat.
Cada acció compta. Quan esculls sostenibilitat, transformes. A Daife, cuidem el planeta mentre cuidem els teus productes. Som experts en embalatge sostenible. Tenim nova certificació d'inscripció al Registre de Petjada de Carboni del Ministeri. Amb nosaltres, reduiràs l'impacte ambiental i construirem un futur més net i verd. Escull responsabilitat. Escull consciència. Escull Daife. Daife. Embalatge responsable. Futur sostenible.
I pel que fa al temps, comencem la setmana amb baixes pressions sobre Catalunya, reforçades per la part activa d'un soc d'aire fred al Pirineu. Per tant, torna a l'hivern a cotes elevades i pot nevar uns 2.000-2.200 metres. Esperem una nova jornada de xàfecs i tempestes a la tarda, més forts, sobretot, com dèiem, entre la tarda i la nit. De fet, a partir del migdia, la calor farà créixer nuvolades al llarg de Pirineu i Prepirineu, que derivaran en ruixats i tempestes que s'aniran desplaçant amb rapidesa de sud-oest cap a nord-est. Hi ha possibilitat alta de pedra o calamars. Això és una miqueta la previsió meteorològica per avui, dilluns 4 de maig del 2026.
A Peixos Isma trobaràs professionalitat, bon servei, qualitat i producte de proximitat. Servei gratuït a domicili. Vine al carrer Pere Lloses 7 d'Olot o truca'ns al 972 03 91 52. Peixos Isma.
Visita Balear per commemorar el Dia del Treballador a l'Espai Rusca d'Olot. La Fundació Baleària i Art també han vingut per aquest 1 de maig a reivindicar la feina feta per les dones amb una exposició fent analogia directa amb les formigues i tota la feina invisible que fan. Néstor Carvajal.
Per commemorar el Dia del Treballador aquest 1 de maig, l'Espai Rusca ha convidat la Fundació Baleària i Art també amb l'exposició col·lectiva Treballadores Ans. Aquesta entitat d'art contemporani sense ànim de lucre té uns objectius molt clars: unificar els artistes de les illes i, a més, fer xarxa i que tots es coneguin. El membre d'art també, Francesc Ramis, destaca que hi han participat un centenar d'artistes no només balears, sinó també de València, Ceuta i Melilla. Afegeix que l'exposició fa una analogia entre la formiga treballadora i el dia que es commemora.
A Sant Avui, dia 1 de maig, el dia de la Festa del Treball, és un homenatge a la dona treballadora i amb una simbologia a aquest animalet, que és la formiga, molt treballadora, molt organitzada, molt constant, com el treball d'una dona, i a vegades molt poc visibilitzat, i és visibilitzar el treball de tant de la dona com de les formigues, que tenen un treball molt, molt, molt constant i molt organitzat.
Cada artista ha creat una versió diferent d'una escultura de formiga depenent la seva interpretació i missatge. Des de l'Espai Rusca, al Passeig de la Muralla, Laia Canossa explica com va sorgir la possibilitat d'aquesta visita balear.
Va ser buscant. Avui és 1 de maig, és el dia de la persona treballadora, el dia del treball, i aquí a Olot és molt el dia de la fira. I també havíem pensat que des de l'Espai Rusca volíem reivindicar també que és una jornada de reflexió i de reivindicació del treball. I com que és un espai cultural, volíem trobar una manera més cultural de fer-ho, i buscant per internet vam trobar aquesta proposta que ens va semblar fantàstica.
Amb aquesta iniciativa, l'Espai Rusca busca fomentar activitats culturals en honor al seu antic promotor, Xavier Ruscalleda.
Gràcies, Néstor. Es celebra el Dia de la Mare amb cultura, sardanes i poesia a la plaça Clarà. L'acte organitzat des del CID ha omplert la plaça amb mares i fills per recordar que el Dia de la Mare són tots els dies de l'any.
Aquest primer diumenge de maig s'ha commemorat el Dia de la Mare a la plaça Clarà d'Olot amb un acte organitzat pel Centre d'Iniciatives Turístiques. La jornada s'ha iniciat amb la quarta marxa del Dia de la Mare, on hi ha participat gairebé un centenar de persones. Al migdia s'ha gaudit de sardanes i després s'ha fet un acte on nens i nenes han recitat poesia inspirada en la figura de la mare. La presidenta del CID, Adela Moya, destaca la importància de potenciar la cultura sempre que es pugui.
A veure, tot és cultura. Tot és cultura. És cultura les sardanes, és cultura les poesies que els nens de les escoles llegeixen, és cultura el Dia de la Mare, és cultura nostra, i tot el que sigui cultura nostra creiem que val la pena reivindicar.
Moya afegeix que la figura de la mare la té present tothom i explica què suposa aquest dia per a ella com a mare i filla.
Com a mare és un dia molt, molt important, perquè no és només un dia, el Dia de la Mare, és tot l'any, és tota la vida. La figura materna és des de que som infants, és el nostre refugi, la nostra zona de confort, és el teu benestar, la teva tranquil·litat, i llavors al llarg de la vida t'acompanya sempre.
La jornada ha finalitzat al vespre a la Sala Torín amb el lliurament de premis del concurs de dibuix infantil, dut a terme durant la setmana prèvia.
I l'Escola Salesians de Ripoll ha inaugurat l'exposició Artistes del Canvi al Museu Etnogràfic. La mostra recull els diversos projectes creats per l'alumnat del centre, juntament amb l'ajuda de 4 artistes locals per treballar els objectius de desenvolupament sostenible a través de l'art. Marroure.
Des d'aquest dimecres a la tarda, el Museu Etnogràfic de Ripoll acull l'exposició Artistes del Canvi dels alumnes de l'Escola Salesians. La mostra és el producte final d'un macroprojecte educatiu que s'ha realitzat amb la finalitat de treballar els objectius de desenvolupament sostenible a través de l'art i les seves formes artístiques. Ho explica la directora de l'Escola Salesians, Núria Moret.
És un cúmul de diferents subprojectes, no?, que han anat treballant, doncs, els nens de l'escola, i que el seu objectiu al cap i a la fi ara és passar-lo a tota la ciutadania perquè tothom pugui veure que fent petites cosetes, doncs tots podem transformar el món i tots podem canviar-lo i fer-lo millor.
L'exposició combina les obres d'art creades pels alumnes amb explicacions sobre els ODS treballats. S'hi poden veure les peces de ceràmica fetes amb Cristina Guillemet, les flors de paper reciclat amb Eudal Alabau, la terra de mans d'Antonella Lauri i alguns dels mots recollits en la paret de les paraules amb Marta Freixedes.
Al cap i a la fi, el treball important és el que han fet el treball dels nens i nenes de l'escola, que és aquesta reflexió, no?, sobre el món, sobre els ODS, que és realment el que nosaltres volíem treballar. Llavors, doncs, el reflectir-ho a través d'una obra d'art, doncs, és una mica l'excusa per poder-ho portar cap a fora.
Guillemet, Alabau, Freixedes i Lauri han sigut els quatre artistes locals que han col·laborat en el projecte i que han treballat conjuntament amb l'alumnat dels salesians.
El luxe més gran ha sigut poder treballar frec a frec amb aquests artistes locals que tenen un munt d'idees i són, bueno, grans artistes que tenim aquí a tocar, que els veiem cada dia i que ha estat molt bonic poder-los fer conèixer als alumnes i que ens han ajudat el que no està escrit per poder tirar això endavant sense ells no hagués sortit el mateix.
Al final de l'exposició hi ha un codi QR on cada visitant pot aportar la seva idea per millorar el món des del seu àmbit. La mostra es podrà visitar fins al diumenge 24 de maig en l'horari habitual del Museu Etnogràfic.
I aquest cap de setmana ha estat la Festa Major de Montagut, on el poble s'ha omplert d'activitats per joves i grans. Jan Bretxa.
Montagut ha celebrat la Festa Major aquest cap de setmana. 3 dies de festa per als habitants del poble i per als visitants. Dissabte es va celebrar un acte diferent a l'habitual i molt dinàmic pels més menuts i no tan menuts del poble. El Vilatà de l'Any, un escape room per a tot el poble on contestant preguntes vas aconseguint punts per coronar-te i ser el Vilatà de l'Any de Montagut. Hem parlat amb Martí Porta i Dante Liarte, organitzadors de l'activitat.
A part que és molt lúdica, les preguntes tenen relació amb el poble, poden anar per tot aquell, han d'anar caminant, així que també està interessant que surtin, que descobreixin tot, i a sobre quan tornen, doncs, bueno, poden fer diferents jocs, bastant lúdics en general i bastant variats.
L'activitat ha comptat amb una trentena de participants que han recorregut el poble amunt i avall per intentar ser els primers. No només han contestat preguntes, sinó que han jugat a petites activitats dins del recorregut.
També és molt maco poder veure com totes les famílies, és a dir, germans, cosins, inclús amb els pares, poden treballar, no? Doncs això que us diem, que hi ha preguntes del poble, saber coses sobre el poble i doncs fer activitats més lúdiques junts, sí. Vull dir, està molt bé veure com tot aquest vincle i tota aquesta gent, vull dir, un èxit, sí.
Una activitat que és dins de les desenes més que hi ha aquests 3 dies que han sigut les festes de Montagut i que no només se centra a la nit com molts pensen, sinó que durant el dia i la tarda el poble s'emplena de vida i disbauxa per a la seva Festa Major.
I el viatge de la filosofia al bell mig de Ripoll ha arribat al final i ho ha fet parlant del present. Paula Sayago.
Paula Tubert s'encarrega de tancar el cicle de filosofia al bell mig de Ripoll amb Marta Nusbaum. La setena i última conferència ha servit per arribar a la darrera parada d'aquest viatge, el pensament contemporani. Al llarg d'aquestes 7 trobades s'ha fet un recorregut per la filosofia i per grans noms que l'han marcat, començant per Plató, Hume, Kant o Nietzsche. Els valors que promou aquesta branca són claus pel present i el futur de les persones. Escoltem el professor de filosofia de l'Institut Abat Oliva, Jaume Weissmann.
La filosofia el que fa és formar persones que siguin autèntiques, perquè si pensem una mica, doncs actuem millor, som animals polítics millor, convivim millor, som més amables, i la qüestió és aquesta, formar persones. I formar persones, doncs, des d'un centre educatiu, que educació i formació és el que busquem.
La setena conferència va comptar amb la intervenció musical de la coral Jaume Nunó.
Jo estic molt emocionat d'aquesta setena. Amb aquesta setena ve una coral a cantar abans. Hi ha dibuixants, en totes hi ha hagut música, en totes hi ha hagut una miscel·lània, sempre dic jo, una miscel·lània de sabers i de voluntats i de moltes coses que ha fet que sigui, doncs, un cicle maquíssim, la veritat. Sí, molt content.
Formar els joves amb un pensament crític és fonamental en una època convulsa.
Saber decidir què vols pensar de les coses. Per saber decidir, aviam si el que et diuen, doncs, és alguna cosa que et convé o que no et convé, si és una cosa que és important o que no és important, i per qui és important, clar.
El cicle organitzat per l'Institut i l'associació Filosofia Ara ha tingut una gran afluència de públic en totes les conferències.
I el Vicrec prepara un gran acte a finals d'aquest mes per celebrar els 25 anys. Roger Zern.
Menjar de casa i ràpid són dos dels trets característics de
Vicrec, empresa que enguany arriba a la xifra rodona dels 25 anys. Des de fa més de dues dècades que està situat a les conegudes voltes de la plaça Clarà d'Olot i des del 2006 que també té la seu a la Solfa. Un aniversari que se celebrarà el divendres 29 de maig a la plaça Clarà amb una àmplia programació a partir de les 7 de la tarda, segons ha explicat el seu gerent Josep Maria Nogué.
En el marc de l'aniversari farem... presentarem un vídeo corporatiu dels 25 anys, després vindran les autoritats, farem una petita xerrada i vindrà la faràndula, el Tim, en Clam, el Porc i el Xai, i després vindrà en Mami Pipa a fer una mica d'actuació de música acompanyat amb un pica-pica.
Segons l'empresa Olotina, l'acte vol ser un punt de trobada amb clients, proveïdors, entitats i amics que han format part d'aquests 25 anys d'història en una celebració compartida que posa en valor, diuen, el recorregut del projecte i el seu arrelament a la ciutat. Però com s'ha arribat a aquesta xifra? La responsable del Vicrec, Núria Planagumà, detalla que des d'aquella Setmana Santa, el 2001, l'empresa ha crescut amb una identitat pròpia.
Tot un repte que quan obres per primera vegada poder no saps mai quants n'arribaràs a fer, però és un orgull per nosaltres, per la ciutat. Creiem que 25 anys aquí, com olotins que som, com que ens estimem el territori, la Garrotxa, creiem que, bueno, que per tota la ciutat, per nosaltres és un orgull poder continuar.
Per la banda de ciutat, la regidora de promoció, Gemma Canalies, ha remarcat la importància i la identitat que transmet Vicrec.
Va molt més enllà d'un projecte empresarial, sinó que és un projecte que està totalment vinculat a la ciutat. Penseu que estem parlant de 25 anys que heu obert durant el dia a dia d'aquesta ciutat. Per tant, digués que ja formeu part de la pròpia identitat. Per tant, realment és un fet molt important, i també el fet de celebrar-ho aquí a la plaça Clarà, també, que forma part, no, d'aquesta memòria i d'aquesta comunitat.
Durant aquest mes, Vicrec també farà diferents accions a través de les seves xarxes socials, com poden ser alguns sortejos que s'aniran donant a conèixer.
I en esports, avui parlem de futbol territorial perquè a Primera Catalana, males notícies pel Sant Jaume, que ha descendit de categoria, ha certificat el seu descens de categoria. De moment, el Salvador Tos, que és qui està fora de la zona de descens, només dos puntets. A Tercera Catalana, bones notícies. El Besalú ha aconseguit pujar de categoria, campió d'aquest grup tercer de Tercera Catalana, segona posició per al Sant Joanenc i tercera per al Camprodon. A la part baixa hi trobem la Garrotxa, que ja ha descendit, i el Riudellós, que ha descendit, i encara hi ha Vilablareix, Anglès, Les Preses i Montagut immersos en aquest per al descens. I a Quarta Catalana, bones notícies al grup 3 per la Vall d'en Basc, que ha aconseguit també l'ascens de categoria de forma matemàtica després que el Castellfollit empatés al camp del filial de Les Preses. Per tant, la Vall d'en Basc és campió de Lliga d'aquest grup 3 de Quarta Catalana, i en l'altre grup la Ribetana mostra un bon nivell i s'emporta els 3 punts contra el Sant Vicenç de Torelló.
La Ribetana intenta acabar la temporada de la millor manera possible i ho encamina amb un 6-2 contra el Sant Vicenç de Torelló en posicions de promoció d'ascens. Els de Ribes es van mostrar molt superiors durant tots els trams de partit, confirmant que quan l'equip juga bé poden competir per les posicions més altes de la taula. Tot i això, la Ribetana no ha pogut mantenir aquest ritme durant tota la temporada, el que els fa ser vuitens a la classificació. Ens ho comenta Dan Morillas, entrenador de la Ribetana.
Sí, la sensació és molt bona, la veritat. Portem unes setmanes d'entrenament i de partits que molt bons, els resultats no acompanyaven, però avui hem demostrat que quan estem bé podem seguir competint. Llàstima que no arribarem a temps, però bueno, molt bones sensacions del partit d'avui. Hem dominat molt més bé la primera part, hem tingut més el tempo del partit, hem tingut més el domini, i a la segona part, suposo que a base del resultat amb el 3-0, hem sortit una miqueta més relaxats, ens han ficat el 3-1, i llavors hem hagut de reaccionar contra un equip que jugarà al playoff per pujar de categoria i que és el que fa que hem d'estar més atents quan encara que el resultat sigui un 3-0, no?
Un matiner gol de Pol Aragai al minut 3 va obrir la llauna per als locals, que van arribar al descans amb un avantatge de 2 gols. A la segona part, els visitants es van acostar més, però la Ribetana va ser capaç de mantenir la concentració i acabar amb una contundent victòria per 6-2. A només 2 partits del final de la temporada, la valoració que fa la Ribetana sobre l'equip és positiva.
La valoració, jo sempre dic que acabar la temporada i acabar aquestes sensacions amb tot el que hem passat seguirà sent molt bona i molt alta. Sí que certament l'equip podia i devia haver competit molt més, però bueno, hi ha una sèrie de hàndicaps que no ens ho han fet i que això fa que valorem la temporada que hem fet l'any passat. O sigui, el que hem fet l'any passat no és fàcil de fer, i aquest any doncs, hem vist que si no estem al nivell no podem fer-ho, però segueix sent molt bona la valoració de la temporada.
El pròxim partit de la Ribetana és contra el Borgunyà, fora de casa. Un Borgunyà que se situa a les darreres posicions de la classificació. Així doncs, els de Ribes intentaran continuar amb les bones sensacions d'aquest partit per donar cloenda a una bona temporada.
I parlem ara d'hoquei perquè l'hoquei Olot perd a la pista de l'Espanyol, una pista complicada, una pista del segon classificat. Tot i així, l'hoquei Olot que dona la cara, Roger Isern.
Penúltim desplaçament de l'hoquei Olot aquesta temporada. Aquest diumenge al migdia visitava el complex esportiu municipal Esprunt Seda, pavelló inaugurat a inicis d'aquest any de parquet i que des de fa 3 partits és la nova casa dels blanquiblaus. Un conjunt que encara té coses en joc i moltes, ja que ni més ni menys es tracta d'una sense categoria. L'hoquei Olot ha mostrat una cara molt competitiva durant els 50 minuts de joc. L'inici ha estat més de domini local, generant perill a la porteria de Raurell i on els olotins intentaven sortir el contraatac per poder superar el porter local, Arnau Ventura. L'únic gol de la primera meitat va ser de penal i ple de polèmica. Una bola alta dins l'àrea va impactar el pit de Dirà Oliveres i els àrbitres van acabar xiulant penal. I ho van fer perquè van interpretar abans el fet que la bola impactés el cos del jugador Garrotxí, que no pas l'alçada que va agafar la bola, superior, per exemple, a l'alçada que fa una porteria d'hoquei patins. Les protestes de tota la plantilla olotina no van evitar que Galbes marqués l'1-0 al minut 15. L'entrenador de l'hoquei Olot és Miqui Ràfols.
Crec que hem competit molt bé. Una primera part igualada, penso que s'avancen amb un gol que ens hem queixat perquè la pilota és una pilota alta d'ells i ens han pitat penal, que ens ha condicionat, però ens hem sabut refer bé i seguir treballant. La primera part ha estat més igualada, crec que la segona ha estat bastant per nosaltres.
A la represa, més domini olotí que no dels de Marc Roger. Dues boles al pal i diverses ocasions va tenir un hoquei Olot que va empatar el partit al minut 8 de la segona part gràcies a Marc Prat. Igualtat màxima en un tram on els olotins van generar més i van tenir oportunitats per avançar-se, entre les quals un gol anul·lat. I el desenllaç va ser el més cruel possible, ja que les seccions deportives espanyol es van dur els 3 punts gràcies a dos gols d'Àlex Josef al darrer minut. El 2-1 va arribar després que remeteix una bola morta dins l'àrea quan quedaven només 49 segons pel final, i el 3-1 quan els olotins ja atacaven amb tot i havien deixat la porteria buida.
Crec que hem competit molt bé, una primera part igualada, ben segur.
I això és tot dels 5 minuts més d'avui. Com sempre, moltes gràcies per la confiança i per estar un dia més al nostre costat. Que vagi bé.